director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Déu vos guard, amigues i amics, avui és festa. Aquests dies la majoria tenim l'ocasió de conviure més estretament amb la família, amb els companys i companyes de comunitat. La convivència estreta fa que veiem més les qualitats i els defectes dels qui conviuen amb nosaltres i potser que siguem més conscients de les nostres febleses. El pare Jesús Renau, jesuïta, que ha acompanyat molt a moltes persones en el decurs de la vida, en el seu llibre Cada dia escriu: obre una mica els ulls. Qui tens davant? Un amic? Una amiga? El pare? El company? La tieta? Oh, felicitat! No estàs sol. Estàs teixit d'amor. Perquè penses que són vulgars, que són avorrits, que estan endarrerits? Res, tot això no és objectiu. Són persones. Són homes i dones com tu, segurament millors que tu. Estimen, lluiten, estan sols o acompanyats, cansats segurament i continuen vivint. Felicitats. Que tingueu una bona festa.
Ràdio Estel.
Cada diumenge a Ràdio Estel fem església.
A partir de les 11 del matí, transmissió en directe de la missa conventual des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. I a les 7 de la tarda, la missa dominical des de la Catedral de Barcelona. Ràdio Estel. Fent església.
L'esport i l'educació uneixen a les persones més enllà de les fronteres. RG Sport Solution és una agència esportiva que combina esport, educació i turisme a través del desenvolupament d'activitats relacionades amb el món del futbol. Organitzem esdeveniments esportius. Som el número 1 en el nostre sector, creant sinergies a través del futbol i treballant amb les llegendes més importants del món del futbol. Fem representació de jugadors. rgsportsolutions.com 677 26 28 37 677 26 28 37.
Després d'aquest temps de dificultat pel Covid-19, des de Catalunya Cristiana agraïm més que mai la confiança i la fidelitat dels nostres subscriptors i lectors. Moltíssimes gràcies a tots. Ara, us demanem que ens continueu fent confiança. Si encara no en sou, subscriviu-vos a Catalunya Cristiana al 93 409 28 10 o a catalunyacristiana.cat. Tindreu accés a l'edició setmanal en paper i també digital. A més, al web trobareu tots els números que hem fet durant aquest temps de pandèmia. Ara més que mai, subscriu-te a Catalunya Cristiana, 93 409 28 10 i catalunyacristiana.cat.
Hola, en nom de l'equip del programa El Gripau Blau, us faig saber que aquest estiu ens trobareu cada dia de dilluns a divendres a les 6 de la tarda. I els caps de setmana, com sempre, a 8:45 del matí. Tenim contes, cançons i poesia per compartir amb els oients de Ràdio Estel. Recordeu, cada dia a les 6 de la tarda i els dissabtes i diumenges a 8:45 del matí. Us esperem!
Els infants en situació vulnerable estan patint més els efectes de la crisi sanitària. Aquest estiu serà més necessari que mai donar-los l'oportunitat de participar en activitats d'educació en el lleure amb altres nens i nenes i de recuperar-se emocionalment. A la Fundació Pere Tarrés necessitem la teva ajuda per fer-ho possible. Fes un donatiu a peretarrés.org o al 93 430 1606.
Ràdio Estel.
El programa que els oferim tot seguit es va emetre en el transcurs de la passada temporada.
Llevat dins la pasta. Un programa de Ràdio Estel ideat i produït per la Pastoral Obrera de Catalunya.
Sigueu benvingudes i benvinguts a un nou programa de Llevat dins la pasta. Un programa de Ràdio Estel que pretén aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Una realitat que ens interpel·la i ens crida a la transformació personal i de les estructures que ens impedeixen viure com a fills i filles de Déu.
Llevat dins la pasta.
Les notícies que escoltem cada cop més aborden la qüestió ambiental. Realitats com l'escalfament global i les seves conseqüències, els efectes sobre el clima i sobre la vida de les persones i de tots els éssers vius que habiten el planeta. També hi apareixen els efectes d'altre tipus de contaminants i cada cop més es relacionen els temes socials i ambientals amb la salut de la població. És menys habitual parlar en profunditat de les causes que provoquen aquesta situació. Tot indica que no estem deixant un planeta millor per als nostres descendents. I precisament una jove, la Greta Thunberg, està fent un crit que està sent escoltant arreu. Treballar pel regne també és treballar per la supervivència del planeta, la nostra casa comuna. I això inclou no només els humans, sinó totes les espècies i els recursos que tenim. Precisament fa poques setmanes que es va celebrar a Madrid la Cimera pel Clima, on es van plantejar aquestes qüestions amb un resultat molt pobre en quant a compromisos reals i globals. Un cop més, els interessos d'alguns països van tenir més pes que el bé comú. Per parlar d'aquests temes, en particular de la relació entre justícia social i justícia ambiental, contem avui el Llevat dins la pasta amb la participació de la Maria Bargalló. La Maria Bargalló és professora actualment jubilada, és militant de l'Acció Catòlica Obrera, és vicepresidenta de Justícia i Pau i coordinadora de la Comissió d'Ecologia i Justícia d'aquesta entitat. La Maria viu al Baix Llobregat, una comarca que es caracteritza per un nivell alt d'industrialització amb grans infraestructures i en la que el medi natural i l'agricultura han quedat reduïdes a la mínima expressió. Bona tarda, Maria.
Bona tarda.
Gràcies per atensar-te als nostres estudis per a conversar al voltant de la justícia social i la justícia ambiental, com dieu a Justícia i Pau i el mateix Papa Francesc, dues cares de la mateixa moneda.
Exactament.
Comencem per preguntar-nos en negatiu quines injustícies socials i ambientals estem patint i si podem trobar algun exemple per encarnar-ho?
Mira, hi ha una injustícia, no són moltes, mira, són una de sola, que les engloba totes. I aquesta injustícia són les immenses desigualtats que hi ha entre les persones. Mentre unes quantes tenen de tot, i quan dic de tot no em refereixo només a diners, sinó que tenen possibilitats d'educació, de treball, d'unes condicions de vida doncs, molt adequades, de tenir uns béns culturals, viatges, plaers... Resulta que n'hi ha moltes que no tenen ni el mínim per viure. Aquesta és la gran injustícia. Però, encara més, resulta que les persones que en tenen molt i de sobres continuen volent anar més i volent acumular més i fan servir tot el seu poder per arrabassar als més pobres aquella mica que els queda. I aquella mica que els queda a vegades és el seu treball, la seva salut, les seves vides i el seu entorn, que és el seu mitjà de vida. Aquesta seria la gran injustícia que va unida o que provoca la injustícia ambiental. Perquè resulta que el nostre planeta és un planeta finit, que té uns recursos limitats i que la sostenibilitat d'aquest planeta depèn de a l'equilibri entre el que gastem i el que es pot reposar, no? O el que s'embruta i el que es pot netejar, per entendre'ns. Resulta que si n'hi ha uns quants que es dediquen a expoliar els recursos d'aquest planeta, els malgasten, els malversen, i fa que aquest planeta, en un cert temps, no sigui viable, resulta que això és una injustícia per les generacions futures, però ara i avui és una injustícia per aquells més vulnerables que són els que en paguen les conseqüències. Perquè ara i avui és cert que tothom està espantat pel canvi climàtic, però no tothom el pateix igual avui, perquè el canvi climàtic ja està provocant, per exemple, enormes sequeres que no es donen precisament a les zones més riques, que són les responsables precisament d'aquest escalfament global. I, en canvi, es donen en zones i països de gent que no ha tingut res a veure amb aquest canvi climàtic i que es queden sense els seus mitjans de vida perquè no poden cultivar la terra que fins ara cultivaven. Aquest seria un exemple. Uh-huh. O, per exemple, doncs, seguim amb el tema del canvi climàtic perquè és el que avui en dia està més a tots els mitjans. Si hi ha, doncs, molts fenòmens atmosfèrics, com poden ser huracans o com poden ser la pujada del nivell del mar, o... resulta que qui viu en aquestes zones? Qui viu a prop d'una llera d'un riu que pot passar una torrentada? No hi viuen les persones que tenen més recursos. Qui viu són les persones més vulnerables, no? Uh-huh. Bueno, podria posar-te molts altres exemples, però potser ens deixo. Per tant, la idea és que la justícia social i la medioambiental en realitat no són dues coses diferents, és una sola.
Són aquestes dues cares de la mateixa moneda.
Exacte. És uns quants que estan destruint el mitjà de vida, però que ells encara que no ho noten i, per tant, poden negar que estigui passant.
Com, Maria, tu et poses les ulleres de veure aquesta realitat en la qual tots vivim i que fins i tot hem arribat a naturalitzar? És a dir, sembla que això és el que hauria de ser natural i normal, i no ho és, no? De quina manera tu t'actives, és a dir, et poses aquestes ulleres i dius això realment no és el camí que hem de portar com a humanitat?
Bé, bueno, jo per una banda soc biòloga, per altra banda he estat educadora tota la vida, per tant el tema, diguem, ambiental i social sempre ha estat un tema, el meu tema. I, per altra banda, doncs, sempre he estat militant d'ACO, moviments socials, i, per tant, sempre he estat bastant al quite de totes aquestes qüestions. I per mi, diguem-ne que no és una cosa sobrevinguda, però sí que diré que a nivell, doncs, així és d'impacte, l'encíclica Laudato Si, per mi, ha estat un element clau. Perquè era allò que molts pensàvem, però que l'encíclica ha fet d'altaveu. No crec. En el tema aquest, sobretot, precisament en aquest punt que jo manifestava, aquesta idea d'unir el tema social i el tema ambiental, que no és tan habitual a nivell, doncs, de societat. No? Normalment es veuen com dos aspectes separats, cada vegada menys, però es havien vist, diguem-ne.
El fet de tenir aquesta sensibilitat, ens podries una mica explicar quina responsabilitat recau, no?, en cadascú de nosaltres, més enllà del que puguin fer governs, administracions, institucions, és a dir, parlem de les persones, no?
Jo penso que tot és una mica... tot lligat, eh?, perquè no podem... Hi ha a vegades, hi ha un missatge a vegades general... avui en dia, no?, que ja està bé qui sigui, no?, de responsabilitzar les persones. I, per tant, aquest és un element imprescindible. Hem de fer... necessitem tenir un canvi, no?, però no només. Es parla molt de canvi d'hàbits, que també, és evident, i hem d'arribar. Però no n'hi ha prou amb un canvi d'hàbits. Hi ha d'haver-hi un canvi de mirada del món. Ha de ser un canvi molt més profund. I això és una mica el que planteja l'encíclica Laudato Si, que amb el missatge de què hem de canviar és un canvi més profund que no només canviar, jo què sé, deixa d'utilitzar plàstics, doncs separa la brossa, tot això és, vull dir, ha de ser, Però podem veure que costa molt fer aquest canvi d'hàbits si no hi ha una reflexió profunda que ens mogui a fer aquest canvi. Llavors, per tant, hi ha d'haver-hi un interrogar-se sobre què està passant realment, què hi ha al darrere de les coses, hi ha d'haver-hi una informació profunda, perquè a la nostra societat hi ha una immensa desinformació interessada, i, per tant, això ha de fer aquest canvi de perspectiva, que és molt més profund. I encara no n'hi ha prou amb això. Hi ha d'haver-hi també, jo m'atreviria a dir, un canvi de cor, perquè en la nostra societat...
Una conversió?
Sí, una conversió. El papa diu conversió ecològica integral, Uh-huh. Però aquesta conversió, a veure, la podríem entendre des d'un punt de vista cristià, però jo diria que és per persones creients i no creients, Ha de ser... La nostra societat viu en una societat d'una certa apatia i una certa indiferència. I, per tant, som capaços de sopar davant d'un televisor on s'estan presentant les més grans desgràcies sense que ens faci mal la sopa. I això és un mal que la nostra societat hauria de poder erradicar. La nostra societat té una pèrdua important, la nostra societat, vull dir cadascun de nosaltres, perquè la nostra societat, en el fons, està feta per cadascú de nosaltres. A vegades té una immensa pèrdua de valors, vull dir, no, és, les coses són com si tot fossin pel·lícules que, bueno, van passant i ja està. I no ens adonem a vegades de la crua realitat que passen moltes persones. Llavors, si, o hi ha una conversió profunda, jo diria un treball interior i una espiritualitat, que en el cas doncs, d'una persona creient, com és el meu cas, doncs és l'espiritualitat cristiana, però que amb totes les persones hi hauria d'haver-hi aquest canvi profund, perquè si no és molt difícil que la nostra societat canviï. I per tant hem parlat d'un canvi de mirada, un canvi de cor, d'un canvi d'hàbits, però llavors també hi hauria l'última part, que seria un compromís. Perquè d'un a un, i això et deia al principi, és necessari que cada un de nosaltres canviï i es converteixi, però és tota la societat les que s'ha de convertir. I són les estructures socials les que han de canviar. Necessitem un canvi de societat molt fort. I o hi ha un compromís i un posar-nos junts, fer comunitat. El Papa Francesc ho manifesta com que és la comunitat la que ens ha de donar forces per al canvi personal, però també per al canvi social. Per tant, hi ha un compromís social al darrere i unes batalles a fer que, bueno, jo penso que han començat.
Quan parles d'aquest canvi profund, no, de la societat, vist així d'una manera analítica, ens podem arribar a pensar que això és com un treball d'Hèrcules, no? una feina complicada i fins i tot impossible, no? de portar a terme. Vosaltres m'imagino que això no ho esteu fent sols, no? Que sou diverses les entitats,
sí,
que hi esteu enxarxats, que esteu fent camí en aquest sentit.
Sí, de fet, jo penso que tota l'Església està començant a fer una mica aquest camí. Som una mica lents, eh? L'Església ja sabeu que diem que són com un gran vaixell que costa de moure a vegades, però el Papa Francesc va fer una crida a partir de la seva encíclica, però la fa contínuament, precisament a les conferències episcopals els va demanar que impulsessin aquesta conversió ecològica integral. I ja hi ha molts moviments, alguns són de caire global, molt coneguts, com poden ser el moviment catòlic global pel clima, o altres són d'àmbit doncs, estatals, per exemple, l'Església Verda Francesa, o aquí a Espanya hi ha l'Enllaça't per la Justícia, que intenten fer xarxa en aquest sentit. No? Aquí a Catalunya, jo crec que hi ha moltes petites accions que s'estan fent en molts llocs, però nosaltres, parlo de nosaltres com a Justícia i Pau en aquest moment, una mica detectem que s'estan fent moltes coses, però a vegades poc coordinades. I llavors ara estem intentant impulsar un projecte que diem Parròquies i Comunitats Cristianes Ecosolidàries, que el que intentem és promoure aquesta conversió ecològica integral amb cada una de les comunitats cristianes que hi ha, però que no es faci sola, sinó que, a més, es puguin fer amb xarxa. No? Uh-huh. I, per altra banda, també estem intentant que totes les entitats, com poden ser Càritas, Mans Unides, Cristianisme i Justícia, Justícia i Pau, és a dir, totes les comunitats religioses, congregacions, que puguem fer xarxa, també, per poder ajudar que aquestes comunitats tinguin elements per poder avançar. Perquè era això que et deia, no? Aquesta conversió té aquests quatre eixos i els hem de fer anar tots alhora. Uh-huh.
Recordem que avui al Llevat dins la pasta estem dialogant amb Maria Bargalló, que és vicepresidenta de Justícia i Pau, en relació a les injustícies socials i ambientals i la seva relació. Maria, com dèiem a la presentació, fa poques setmanes va acabar la cimera pel clima de Madrid i la qüestió és que aquesta cimera, bueno, vèiem allà moltes cares llargues, la gent doncs, amb una frustració que la van fer evident. Aquest tipus de cimeres, podríem dir, ens poden ajudar a sincronitzar aquestes, podríem dir, rodes, no?, que hem de fer anar a l'hora.
Aquestes cimeres són necessàries. Vull dir, no tenim maneres, diguem-ne, de fer-ho que no sigui així. Però, a veure, és decebedor comprovar una vegada i una altra que els grans poders tenen més força, no?, que la voluntat de molta gent. I això és una constatació, és a dir, la constatació és que els interessos econòmics, i aquest és el mal de la nostra societat, que sempre els interessos econòmics van per davant de tot altre tipus d'interessos. No? Uh-huh. I, per tant, es constata una altra vegada més que això, doncs, una mica és així. Per altra banda, tampoc és estrany, eh? Vull dir, seríem una mica il·lusos de pensar que les coses canviaran. Però jo penso que, a veure, estem en un moment, moltes persones el visualitzen com un moment molt negre, molt negatiu, amb molta desesperança. Jo crec que almenys els cristians l'hauríem de visualitzar com un moment en el qual estem en estat de gestació. És a dir, estem en un moment en què ens estem adonant que el model de societat que pensàvem que teníem tan perfecte, aquests homes que ens pensàvem que érem tan savis, que ho fèiem tot tan bé, i que a través, doncs, de les nostres, doncs, grans ciències i tal, que ho sabríem fer tot, resulta que ens estem adonant que no és així, no? I ens estem adonant que ens hem estat equivocant molt amb algunes coses. I quan un s'adona d'això, és el moment de que té la possibilitat de rectificar i de gestar una nova realitat. Jo crec que estem en aquest moment. El problema és que en un estat de gestació ve un moment que és el moment del part. I estem arribant al moment de part. I pot ser que sigui un part llarg i difícil. Però hauríem, doncs, de tenir, jo crec que almenys els cristians hauríem de tenir sempre aquesta imatge, darrere el part i a la criatura, i esperem que aquesta criatura sigui una societat nova, molt més fraterna i molt més solidària.
Uh-huh. Per anar acabant, Maria, en aquest programa que tenim molt present la sensibilitat envers les qüestions relacionades amb el treball, en el que dèiem de justícia social i mediambiental, hi ha un tema molt present, no? I és que amb la tecnificació està previst que moltes de les feines que coneixem actualment desapareguin i altres que canvin de forma. Realment, tota la conversió, podríem dir, a tecnologies i a energies més compromeses amb el medi ambient i amb la sostenibilitat, pot haver-hi aquí una mina, un lloc de creació de nova ocupació?
Mira, jo crec que el problema no està en que no hi hagi feina. O sigui, jo crec que aquest és un bulo que no és així. Hi haurà un altre, o sigui, segurament no és el mateix tipus de feina. Pot ser una feina de més qualitat. Pot ser una feina de més oportunitats. Pot ser una feina més creativa. Jo crec que el problema no està en que no hi hagi feina. El problema està en que sigui unes condicions laborals justes i equitatives. Perquè el problema que estem veient contínuament és que, és el que us explicava al principi, no? El problema és que mentre les persones més vulnerables van quedant arraconades i no es tenen en compte i es converteixen en rebuig social, d'altres, doncs, aprofiten per instal·lar-se. I aquest és el problema. El problema no és que tinguem pocs llocs de treball. Perquè hi hagi més tècnica, és a dir, si nosaltres agafem, ara faig un símil així molt, molt simplon, si voleu, no? Però si jo tinc un terreny que dona menjar a 500 famílies, i resulta que hi poso, en lloc de 500 treballadors, hi poso un tractor que fa la feina en allà, poden continuar menjant 500 famílies. No tindria per què generar un problema. en lloc de dedicar-se a recollir les espigues, per dir alguna cosa, es podrien dedicar a altres feines de molta més qualitat, aquelles 500 persones, i podrien seguir vivint. Ara, si el que té el tractor es queda amb totes les ganàncies del terreny i els altres no tenen d'on te menjar, en queden 499 a la misèria, mentre un s'ho queda tot. El problema no és no tenir feina, el problema no és no tenir menjar, el problema és com ho estem distribuint.
Coincideixes amb el diagnòstic amb Rafael Puz, que va estar fa pocs dies aquí al nostre programa i va parlar de la... del punt clau, no?, de la distribució de la riquesa.
Exacte, és el punt clau del dia d'avui.
Moltes gràcies, Maria, per haver participat en el programa i endavant amb la feina que esteu fent a Justícia i Pau per conjuminar la justícia social i ambiental.
Bé, jo convidaria a totes les parròquies, ja que m'heu donat altaveu, convidaria a totes les parròquies i comunitats cristianes que, si volen, doncs, que es posin en contacte amb nosaltres per formar part d'aquesta xarxa que ja comencem a ser uns quants i que val la pena. Estem molt animats.
Gràcies de nou.
A vosaltres.
Un dels nostres objectius a Llevat dins la pasta és fer-vos descobrir o redescobrir la doctrina social de l'Església, un compendi de textos creats al llarg de la història de l'Església i que resumeix el pensament de molts homes i dones a la llum de l'Evangeli de les diferents realitats humanes i socials.
A l'encíclica Laudato Si, el número 139, ens diu el Papa Francesc: és fonamental buscar solucions integrals que consideren les interrelacions dels sistemes naturals entre ells i en els sistemes socials. No hi ha dues crisis separades, una d'ambiental i una altra de social, sinó una sola i complexa crisi socioambiental. Les trajectòries per a la solució requereixen una aproximació integral per a combatre la pobresa i per retornar la dignitat als exclosos i, simultàniament, per a protegir la natura.
A través d'aquesta secció, per aprofundir-hi, us oferim un seguit de recursos per endinsar-se una mica més en la temàtica que hem tractat avui. També us presentem una agenda d'actes en els quals hi podeu participar. Esperem que aquestes eines ens ajudin a reflexionar i a actuar.
Per aprofundir-hi, a Llevat dins la pasta, proposem aquests recursos.
Us recomanem el web de l'iniciativa d'àmbit estatal enlazateporlajusticia.org, de la qual forma part Justícia i Pau, entre moltes altres entitats. Allà us recomanem especialment que aneu a la secció Decàleg Verd. També podeu conèixer la iniciativa de Justícia i Pau, de la qual ens parlava Maria Bargalló anteriorment, les ecoparròquies o parròquies ecosolidàries, al web justiciapau.org/ecoparròquies. I finalment, us recomanem el web del Moviment Catòlic Mundial pel Clima, catholicclimatemovement.global.es. Fins aquí Llevat dins la pasta, un programa impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Ens podeu escriure per a fer suggeriments o aportacions a l'adreça de correu electrònic llevatdinslapasta@radioestel.cat. Us han acompanyat a la conducció del programa Joan Andreu Parra i a les vies de so en José Matosas. La sintonia L'Asa que carrega és un tema original interpretat per Jaume Parra. El tema musical Aluminium és original de Mar del Pino i també interpretat per Jaume Parra. Us agraïm la vostra atenció. Fins aviat.
El programa que els hem ofert es va emetre en el transcurs de la passada temporada.